Vivències a Ona Codinenca.
Bona tarda, molt bon dia o molt bona nit, en funció de l'hora en què ens escoltareu. En el programa d'avui tenim aquí amb nosaltres els nostres col·laboradors habituals, el Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda. També tenim amb nosaltres el Pere Vallcorba. Hola, bona tarda.
Hola a tothom.
El nostre director, Lluís Capdevila.
Molt bona tarda, molt bona nit.
En el servei tècnic, com sempre, en Jordi Massaguer. I qui us parla, la Mercè Serratacó. Bona tarda a tots. Bé, en el programa del passat dia 2 de maig vam fer una crida perquè volíem saber la gent de Sant Feliu, que és col·leccionista i que fa col·leccions de coses molt, molt, molt maques, algunes insòlites, doncs, que ens ho digués i que així ens vingués a explicar aquí a la ràdio doncs, com li van les col·leccions, què fa, per què ho fa, una miqueta per això. Llavors, avui ens visita aquí a casa nostra el Joan Segalés, el tacant marxant de tota la vida que el coneixeu, i ens explica que fa col·leccions. De quantes coses fas col·leccions? Hola, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Unes 35 o 40 col·leccions faig.
Com ara de què?
Com ara, doncs, una mica de numismàtica, filatèlia, pipes, baldufes, clauers, encenedors, llibres antics, quixots, programes de la Festa Major, de Sant Antoni, rellotges, ganivets i així.
és increïble. Escolta una cosa, quan et comença l'afició de fer-te col·leccionista de coses?
Mira, em comença la col·lecció amb les monedes quan... Per començar, un amic, tinc aquesta moneda que és una mica estranya, i així es vàrem començar, i així es vàrem anar tirant. Però jo sempre dic que a mi, vaig començar així, però quan jo tinc una cosa, quan tinc una cosa, doncs no passa res. Quan en tinc dues, començo una col·lecció.
Molt bé.
O sigui que és una de les maneres que ja començo.
Menys mal que només tens una senyora, que si en tinguessis dues.
Però escolta'm una cosa, Joan. Això de les col·leccions, normalment la gent fa col·lecció d'una sola cosa.
Sí.
L'altre dia vam tenir una noia aquí, aquesta, bueno, una senyora, que fa col·lecció de punts de llibre.
Punts de llibre, sí.
I clar, només fa col·leccions punts de llibre, de punts de llibre, vull dir... Clar, el fer-ne de tantes coses deu ser molt complicat, no?
Sí, a mi em varen dir una vegada que el que feia col·lecció d'una cosa era un col·leccionista, que el que em feia moltes era un drapaire.
Bueno, Joan, poder ser que...
Poder
no es va equivocar, perquè jo sé que tens moltes coses que la gent ha llançat, i coses molt interessants, i tu les has recollides.
Sí, sí.
I, per exemple, aquell llibre tan maco que hi ha al museu de Sant Feliu, que és el llibre de la Coca, allò sí. Estava ja a punt de llançar-se, no?
Aquell llibre estava en molt mal estat a casa de l'Enric Tort, que érem molt amics, i la meva mare hi sortia allà. I un dia li va dir: Enric, aquell llibre me l'hauries de donar, perquè jo hi surto, la meva família hi surt, i en principi no hi havia manera, però tant li va arribar a dir que li va dir: doncs ja te'l donaré. Veniu-lo a buscar, que us el donaré. I el vaig tenir a casa potser 15 o 16 anys o més. El vaig restaurar perquè estava molt mal estat. El vaig restaurar i un dia que feien l'exposició del Gaudí, volien fer de coses modernistes i així, a més del Gaudí, perquè del Gaudí hi havia poca cosa, i em va dir: aquest llibre teu, que no el portaries? Dic: sí, home, el portaré. L'Enric Tor, a darrere meu, el van a veure. Va anar a veure l'exposició i va veure aquell llibre. L'Enric Tor en aquells moments ja començava a repapiejar. I el moment que arriba en el museu i veu aquell llibre, Diu, aquest llibre és meu. Diu, el donen al museu. I així el vàrem perdre nosaltres. Però jo, per ser del museu, no em va fer res. Mm-hmm. Potser l'hauria reclamat si hagués fet un paper.
Yeah.
Però com que no va fer el paper, com que jo no tenia cap paper i en canvi pel museu tenia un paper, doncs vaig pensar doncs, que, bueno, que es quedés al museu, que era el millor lloc que podia anar.
Molt bé. I parlant d'un altre tema, per exemple, la col·lecció de pipes. Per què la comences? Fumes amb pipa?
Fumava amb pipa.
Fumaves amb pipa.
Fumava amb pipa. Jo fumava amb pipa i resulta que jo em vaig comprar una i em va agradar. Vaig pensar, aquesta altra també m'agrada. I aquella altra també. I vaig començar. I quan ja en tenia, això que us deia, quan en tinc una, no la faig, però quan en tinc dues ja començo, en tenia tres o quatre i vaig pensar, home, una col·lecció de pipes. Me n'han anat regalant i resulta doncs, que ara tinc una col·lecció que no sé les que hi ha bastantes.
Clar, però és que has dit coses molt, molt increïblement diverses, perquè clar, m'has dit baldufes, també m'has dit que coses de Gaudí.
Ah, sí.
A mi també m'agradaria col·leccionar coses de Gaudí, però com es fa allò de col·leccionar coses de Gaudí?
Ja t'ho diré, col·lecciono llibres de Gaudí.
Sí.
Llavors, si hi ha alguna cosa que és al·lusiva al Gaudí, doncs també la col·lecciono. Retalls de diari, impresos del Gaudí, tot el que surt del Gaudí ho vaig guardant.
Mm-hmm.
Com també guardo moltes coses de mossèn Cinto,
sí,
que precisament tinc un llibre dedicat que me'l va regalar precisament l'Enric Tort. Mm-hmm. Érem amics i parents.
Sí.
I un dia, parlant de mossèn Cinto, em va dir, diu, tinc un llibre, diu, que el tinc per allà, diu, el vols dir que, sí, i resulta que estava dedicat i tot. O sigui, tinc la dedicatòria de mossèn Cinto.
Que també fas col·lecció de llibres dedicats.
També de llibres dedicats, sí, sí.
És que aquest senyor és increïble la quantitat de coses que
no,
es fa.
Jo, amb el Joan, públicament, li he donat diverses vegades els meus llibres, gràcies, perquè jo quan m'expliquen una història o un fet de Sant Feliu, dic, bueno, necessitaria una fotografia i ja me'n vaig cap a Can Marxant. Casa, Joan, escolta'm, a veure què trobem. I escolta, és increïble, tenim feina a vegades a trobar-la, Joan, sí, perquè en té centenars i centenars, sí, 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 de fotografies i de papers, sí, sí, i de revistes de Sant Feliu i diaris,
sí, 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 sí,
algun, molt antics, diaris de Sant Feliu, el número 1.
Tinc el número 1 d'un diari de Sant Feliu que se'n diu L'Oal Vallès. No sé ningú més que el tingui. Hasta si hi ha algú que el tingués, m'agradaria que...
Però jo en tinc, sí, un perquè me'l vas regalar tu.
Es diu L'Oal Vallès?
L'Oal Vallès.
L'Oal Vallès, de quin any és això?
Del 1901.
Doncs fem la crida, igual algú ens sent i té un exemplar de L'Oal Vallès
perquè
de 1901.
Et sembla que el 2 ja no el tens, o sigui, quants en tens?
No,
només em va sortir un,
només em va sortir,
sí, un. És una col·lecció d'un.
A dins d'un calaix, no tinc col·lecció. El que faig col·lecció és de números uns de diaris.
Ah, veus, això també és xulo. Molt bé.
Sí. Joan, ja sé que, que tens... alguna cosa, no sé si fas col·lecció, però almenys alguna cosa d'un gran escultor que va morir ara no fa gaire. I no m'ho neguis perquè jo ho sé que ho tens, eh?
Qui és?
Home, un escultor de la Sagrada Família que no fa gaire,
sí,
però cal que et digui el nom, ja, en Subirats.
Ah, sí, el Subirats, sí, sí.
Es va passar una anècdota, explica-la.
Bueno, els que anàvem a caminar, doncs vàrem anar a la Sagrada Família a veure-la, i jo vaig agafar la màquina de retratar i un llibre dels Subirats i l'acabàvem ser allà, dic, Pere, vols anar a veure els Subirats? Diu, que vols dir que ens els deixarem veure? Sí, home, sí. Dic, tu vine amb mi, ja veuràs. I vine allà un grup d'arquitectes i li vaig dir, vaig anar allà i dic, els Subirats on és? Diu, que té hora d'ell, sí. Dic, sí, sí, tenim hora. Diu, doncs miries allà, en aquell portal d'allà. Vàrem anar allà, vàrem trucar, i va obrir una mica la porta i diu, què volien? Dic, no venia per veure-la vostè. Diu, és que tinc molta feina. Dic, un moment, serà un moment. I diu, bueno, doncs passin. I vaig donar la màquina en el Pere.
Dic, ja, les fotos.
Procura...
Tenim aquest record, eh?
Procura fer-me un retrato. I diu, ja ho miraré. I sí, sí, arribo allà, dic, porto aquest llibre. Diu, ah, vostè també el té? Dic, sí, bueno, es veu que li vàrem caure una mica així. Bueno, me'l va firmar, vàrem estar xerrant. I amb aquestes diu, entrin, entrin, vàrem fer uns amics i ens va fer entrar en el despatx. I ens va explicar coses, nosaltres vàrem comentar-li coses i en vegades quan vàrem dir, bueno, ens farem un retrat, oi? Sí, sí. El Pere me'l va fer a mi, jo li vaig fer amb ell i estem, o sigui, amb els Subirats. I en vegades la que acaba diu, miri, els hi regalo un llibre a cada un. I ens van regalar un llibre.
Caram.
Dic, escolti, dic que no ens el dedicaria. Diu, aquest també?
Encara que no va perdre la paciència.
Va sortir el col·leccionista, saps?
Sí, sí. I ens el va dedicar.
I del pare Batllori què tens?
Del pare de Batllori tinc llibres, alguns llibres. L'últim li vaig dedicar, un que parla molt de Sant Feliu, el tinc dedicat, i molts retalls de diari i el recordatori del dia que va morir.
Bueno, el pare Batllori, el dia que el van fer honoris causa per totes les universitats de Catalunya, va tenir un record de Sant Feliu i del teu pare o del teu avi?
Del meu pare.
Del teu pare, explica'ns-ho.
Sí, bueno...
No va dir el nom, però va parlar de...
No sé quin...
D'un pagès i un sastre, un metge...
El, que... Bueno, doncs sí, parlava de que ell havia après el català del meu avi, de Can Masovera, del meu pare, de Can Marxant, i del doctor Borrell. El doctor Borrell, doncs, entre aquests parlaven, i ell va aprendre el català perquè a casa seva parlaven en castellà. I
la seva mare era cubana.
Sí, i la meva tia, que també jugava a bales amb ell quan era petit, doncs també li va ensenyar, va aprendre el català de la meva tia.
Perquè, direm, si direm més enrere... Potser aquests davant passats teus també havien après una mica paraules molt, molt maques que Sant Feliu no les fèiem servir fins llavors de mossèn Cinto, perquè eren veïns.
Sí.
Més o menys és això, la història, no?
Pot ser, sí, 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 sí.
Bueno, què més?
Joan, de totes les col·leccions que tens, quina és la que estàs més satisfet, que t'agrada més a tu?
Potser la que em fa més gràcia és la de Baldufes. Tinc unes 400 baldufes.
Ja les saps fer ballar o què?
Sí, sí. Sí, sí. El que no sé tirar correus. Correus no en sé tirar.
És que això de les baldufes tinc entès que és tot un art.
Sí, sí.
I és que realment he jugat molt poc amb baldufes.
Sí. Escolta, però... fa anys recordo que a la plaça havien fet concurs de,
sí, tant,
de fer ballar
sí,
la baldufa. Eh?
Sí, sí, sí. Sí.
D'allà em va venir el fer la col·lecció de baldufes.
Està bé.
A Camp Madró. Mm-hmm. Doncs a l'aparador hi tenien baldufes de Mallorca i les venien. I vaig pensar, home, una col·lecció d'aquestes seria bonica.
I tant.
I vaig anar allà i vaig comprar totes les que tenien diferents.
Mm-hmm. És que a Mallorca hi ha molta afició amb el tema de la fusta, perquè, per exemple, les pipes d'olivera són famosíssimes, les de Mallorca.
Sí, 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 sí.
Hi ha tantes oliveres allà que ho aprofiten.
Exacte, sí, 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 que és veritat.
Sí, sí. Són les més bones, diuen.
Sí, sí.
Jo no hi entenc, però ho diuen.
No, no, sí. I també en tinc de baldufes, una de les que tinc és d'espuma de mar, que en diuen.
Ah, sí?
Sí, sí. És d'aquelles blanques com si fos de la Sherlock Holmes.
Ah, exacte.
Que sí?
Ah, exacte.
Això m'ho sé, això m'ho sé.
Aquesta me la va regalar el meu germà, per si el sigui, i em va fer molta gràcia i molta il·lusió.
Sí, digue'm una cosa només, el fet de col·leccionar coses, a part del tema de posseir-les, tenir-les, sí, sí. Què t'aporta? O sigui, què et dona? Coneixement de coses? T'interesses després per buscar l'origen? És això el que realment...
Sí, exacte. Busques l'origen, t'enteres de moltes coses que no les sabries i el col·leccionista ha d'aprofundir molt amb la col·lecció que fa. El que em fa moltes ja és més difícil aprofundir en tot.
Però d'alguna manera entenc que és una manera d'adquirir coneixement sobre un tema en concret, que és el que t'interessa.
Per exemple, jo faig col·lecció de monedes de tot el món. Uh-huh. Em sembla que tinc uns 156 països.
Déu-n'hi-do.
I a cada un hi tinc la bandera. Uh-huh. La bandera de cada país. Sí. Esclar, llavors la idea de la bandera que tenen, de com parlen, de com les lletres que tenen, perquè el japonès, per exemple, i el xino, jo no el sé llegir, però haig de saber llegir els anys.
Clar.
Els anys. I tinc un meu cosí que em va fer els anys, per exemple, de la Xina, amb un paper, la forma de la lletra i el número al costat. I d'aquesta manera m'entero més o menys de les coses.
Molt bé.
I llavors què acostumes? Entrar en contacte amb gent que fa la mateixa col·lecció per l'intercanvi o com ho feu això?
La llàstima és que aquí a Sant Feliu no sé que hi hagin gaires col·leccionistes. Sí que deuen col·leccionar i n'hi deuen haver. Però mai ens hem...
Però potser ara, si en donem una mica de divulgació, igual n'hi ha una altra, que també comença alguna col·lecció i sap com trobar-la.
Una vegada ho vaig intentar, amb les monedes. Un dia vaig parlar amb uns quants col·leccionistes i ens vàrem trobar a casa. I els vaig ensenyar la col·lecció de monedes, com que no eren de gaire valor, perquè són de tots els països i això... I quan li vaig dir un dels que estava, em dic, bueno, ara ens ensenyaràs les teves. No, les meves no les ensenyo a ningú.
Oh.
Dic, ah, bueno, i aquí es va acabar. Perquè clar, volia, a partir d'aquella reunió, que hagués sortit un intercanvi, un trobant-se i d'això.
Clar, és que potser el bonic d'una col·lecció és poder compartir amb la gent, i tenir-la per estar amagada dintre un armari, potser no...
I parlant de col·leccions...
No t'interès, no?
Tens tota la col·lecció, la revista La Pinya?
La tinc tota, La Pinya.
Hasta l'últim número?
Hasta l'últim número.
O si encara no ha sortit, fa temps que no ha sortit.
No, bueno, l'últim número
ha de sortir. Clar, home.
Els digo,
els tinc tots, i inclús quan el casino... Vam marxar del casino, doncs varen deixar allà molta cosa, els de La Pinya, amb un racó, i allò havia d'anar llançat, i jo...
Vas tornar a fer de drapall.
Vaig anar allà i vaig fer neteja de lo que hi havia per allà abans que em llancessin, i tinc clixés i tinc alguna cosa, de, no molts, però tinc alguna cosa que hasta em va fer gràcia, perquè vaig trobar-hi, quan jo vaig ser regidor l'any 92, entre els papers hi havia el clixé d'una entrevista que em varen fer a mi.
Molt bé.
Bé, i per acabar, parlant d'això del que has recollit moltes coses que haguéssim perdut, sí. Jo tinc, com no tinc les originals, però ho tinc amb un CD d'uns programes de la Ràdio Sant Feliu, del Frente de Joventudes, te'n recordes?
Sí.
Aquelles cintes,
sí,
també les villançades.
Sí, sí, jo ho guardo, no, jo ho guardo, les guardo totes.
Si no hagués sigut tu, a mi em fa molta il·lusió, i les vam fer amb CD,
sí.
I les tenim.
Jo les guardo, jo també en tinc un CD, perquè amb el mateix fer vaig dir que me'n fessin un per mi, perquè jo amb aquella cinta no puc, però és una llàstima que es n'és llançar totes aquestes coses.
Clar. Però gràcies a tu no s'ha llançat tot, que vas recollint. Bueno, Joan,
tot el que puc.
Doncs
bé, fins aquí, i donar-te novament les gràcies per haver vingut a explicar-nos tot aquest reguitzell de col·leccions que fas. Desitjar-te moltíssima sort amb aquestes col·leccions, que em puguis recollir moltes més coses i que ens ho puguis venir a tornar a explicar el dia que tu et vingui bé.
No sé si m'he fet pesat o
gens,
què, però...
Gens. Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aviat.
Va bé.
I com és habitual, avui ens hem allargat una mica, començarem parlant de cuina. La nostra presentadora, que és una espasa cuinant i explicant les receptes, ens en dirà una. Aviam, avui què ens has preparat, Mercè?
Mira, avui he portat una recepta d'aquestes que m'agraden a mi, que són ràpides, fàcils i resultones. I us ho explicaré en un moment, però escolta, no em facis la pilota, perquè avui no sopes a casa meva, eh?
Jo contava que un dia em convidaries.
Algun dia potser sí, però avui no.
Bé,
mira, us explicaré el tema del pastís de carn. És molt senzill, molt senzill, és fàcil, i entra dintre d'aquestes receptes que sempre busquem, que són per gent que ja tenim prou feina i que volem fer un menjar sa de casa i com Déu mana, en condicions. Vinga, som-hi. Mireu, necessiteu d'ingredients: un quart de quilo de carn picada de porc, un quart de quilo de carn picada de vedella, un ou, mig pebrot verd, mitja ceba, una pastanaga, un all, un gotet de vi dolç, sal, pebre, un polsim de nou moscada i un altre polsim de julivert. Mireu, el tema és tan senzill com fer el següent. Mira, comencem escalfant el forn a 200 graus, que es vagi escalfant. I mentrestant el que farem serà tallar el pebrot, la pastanaga, la ceba i l'all a trossets ben petits. A continuació ho barrejarem amb la carn picada. Ho salpebrem i afegim l'ou sencer, amb clara i rovell tot, i a continuació hi posem una miqueta de vi dolç, el julivert i la nou moscada, ben barrejat tot. Agafem un motlle d'aquests que són allargats i alts de plum cake i posem la barreja que hem fet a dintre. I tot això ho posem al forn durant 30 o 40 minuts aproximadament. Un cop fet això veureu que queda dauradet de sobre, es pot menjar tan fred com calent. Si ho voleu amb salsa, s'hi pot afegir salsa de xampinyons, de pebre, verd, el que vulgueu, o sense res. Queda boníssim sempre. Més fàcil, impossible. Sí o no?
Això ho fas amb aquells robots que hi ha avui dia? No. Ho poses tot allà això, i ja surt tot fet?
No. Això, a l'antiga usança, que es diu allò com ho feien les nostres àvies, que era agafar un bol gros i ho barreges tot, ben barrejat. I quan ja ho tens, ho poses allà en el motlle i al forn. I ja està. És senzillíssim, no requereix cap ciència.
Bueno, però dona'ns una opinió del robot.
Mireu, jo sóc molt de cuina tradicional. A mi els robots de cuina a mi no m'agraden gaire. A mi m'agraden molt les coses fetes, elaborades de casa sempre. Perquè, a més, sabeu què passa? Que a mi la cuina em tranquil·litza. M'encanta passar-me mitja hora trinxant verduretes. Hi ha gent que això no li agrada, però és que a mi em va molt bé.
O sigui que per tu és curativa, vaja.
Sí, totalment, totalment terapèutica. O sigui que jo m'ho passo molt bé i la veritat és que els robots potser fan coses, però no és tan divertit.
Jo crec que la cuina ha de ser feta a mica, poc a poc. Jo sempre m'ho deia la meva mare.
Sí, requereix el seu temps.
Principalment el dematí, estava tot el dematí fent un sofregit. Sempre deia, si ha d'estar temps, ha d'anar per llarg.
El que passa que darrerament la tecnologia ens permet no haver-nos d'estar tantíssim temps, perquè exacte, tenim cuines que són més ràpides.
Els temps han canviat.
Però així i tot es pot fer una cuina, això mateix que us acabo d'explicar, penseu que en menys de 20 minuts està preparat. I trigues el rato de coure en el forn, però és que al forn ja tens la cuina neta i recollida, perquè no hi ha
res. Aviam, Mercè, butano o ceràmica?
El que vulguis. Jo he fet servir inducció. Perquè a mi m'agrada molt, és ràpida, és netíssima, és una manera de tenir la cuina sempre neta i en condicions, no són brutes gens, i a mi m'agrada molt. Però hi ha gustos per tot, hi ha qui diu que no, que millor la cuina de gas, mira això, cada maestrico, ara, cada maestrico tiene su librico, diuen.
Posi bon tiberi i sortirà bé.
I tant.
Mira, això que diu que va molt ràpid a fer-ho, encara tu i jo aniríem més ràpid a menjar-nos, oi?
Ah, això sí. Va parlant sempre de plats, però aquí no en veig mai cap. Només veig micròfonos i veig... Però no.
I a aquesta hora es fa agafar una gana que treu foc.
La Mercè diu que ho portarà quan tinguem televisió.
Jo crec... No. Saps què? Fem un tracte. Va, la setmana d'aquí 15 dies que farem l'últim programa, em sembla... És l'últim programa d'aquí 15 dies?
Sí. No, de fet, en farem un altre el dia de l'expedida, però serà molt curtet.
Home, d'aquí 15 dies, si tot va bé, podríem portar alguna cosa. I mentrestant, anem fent el programa i els hi expliquem el que ens estem menjant. Estaria bé, no? Una miqueta pica-pica.
Molt bé. No, bueno, és que em sembla que, per aquell general, tenim preparat un especial. Pere, tu vas ser la teva idea. Explica'l, ja, que la gent comença a preparar-se.
Ara et dem una primícia, Lluís.
Doncs vinga.
Cada any es fa una emissora, un programa per tancar la temporada. I aquest any en volem fer un, jo ja vaig parlar aquest dia que vam tenir la reunió, de fet, ja ho sabeu, que hi havia hagut una emissora, la primera emissora que va haver aquí a Sant Feliu, als anys 50, doncs fèiem un programa... Esclar, tot era en castellà llavors, que se'n deia corre...
No, busque, corre...
Busque, corre i llegue usted primero. Doncs ho volem fer aquí. Consisteix en què...
Que és un concurs.
Un concurs.
Ah, no, però que divertit.
Però això ho feia hi ha d'haver la col·laboració de la gent, dels oients.
Però escolta, aquest programa ja l'havien fet les emissores nacionals, no?
No, per moment...
Perquè s'ho van copiar de nosaltres.
Els anys 50, els 51-52 ho vam fer nosaltres.
Ah, sí.
I llavors el premi era un tortell de Can Rovira.
Sí, de Can Rovira.
I ara podria llançar la idea que... Aviam qui ens paga el tortell.
Escolta, i no ens van pagar royalties?
No ens van dir res. Nosaltres ja vàrem dir, ja ho podeu fer-ho.
Sí,
doncs hi participava molta gent. Dèiem, avui porteu...
Una truita.
Una truita feta, o un ou ferrat, o una olla.
O una escombra.
Doncs venien gent allà, i el primer que arribava, aquell doncs se li entregava...
I hi havia cada disgust, perquè hi havia que arribaven tard, i deien, home, tant de pressa que he anat...
I ara això ho volem tornar a reviure en l'últim programa que fem de temporada.
Molt bé.
Perquè aquest sí que serà en directe, en aquest normal...
Sí, no, esclar.
Rigorós directe.
Aquest rigorós directe.
Molt bé, doncs vinga. Quan fem el proper programa ens doneu les instruccions per l'altre.
Ah,
ja està.
Vinga, posem una mica de música.
El proper diumenge, dia 1 de juny, l'agrupació sardanista torna a celebrar com cada any el Dia del Soci amb audició de sardanes i, com ja és habitual des de fa anys, amb un concert que en aquesta ocasió serà l'orquestra Cobla La Salvatana. Per parlar de tot això, avui ens acompanya l'Antoni Capdevila, que ha vingut aquí per dins de quin programa tenen preparat. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies a Ona Codinenca i concretament a vosaltres al programa Vivències, perquè cada any us en recordeu de nosaltres i això per nosaltres és molt important. Bé, ja tornem a ser-hi, com cada any, la festa del soci, el dia 1 de juny, que això és diumenge que ve ja, doncs ens ve la Copa Internacional Salvatana, que com ja sabeu, o molts ja no la coneixeu, és una de les més importants que ens volta per aquí a Catalunya. Començarem el dematí amb una ballada de sardanes, farem 6 sardanes de 7 tirades. Compteu que les sardanes que tocarem, doncs n'hi ha algunes que són ja bastant antigues, però també en tenim de noves. Per exemple, tenim concretament el Doll d'Amor, que és d'en Joaquim Ostenc, que és el que va guanyar aquest any la sardana de l'any. No sé si sabeu el que és, però la sardana de l'any, bueno, són les sardanes que s'han composat l'any 2013, que es fa un concurs i aquí pot a tothom, tant els balladors com els músics, com tothom, i acaba guanyant una sardana, i aquest any, l'any 2013, doncs va guanyar aquesta i la tocarem. Fem-nos que és una sardana molt maca.
Un incís. Aviam, encara hi ha compositors que fan sardanes, i o molts compositors o pocs compositors?
N'hi ha molts de compositors que fan sardanes, i cada vegada més, perquè sobretot surt un jovent molt ben preparat, sobretot de les escoles de cobla, surt un jovent molt ben preparat i estan disposats a fer sardanes, i sardanes molt maques. Llavors n'hi ha moltes. Hi ha molts compositors que es dediquen a fer sardanes i que se'n fan de molt maques.
La que ha guanyat aquest any de sardana, la millor sardana, oi que cada any ho fan, la millor sardana?
Sí, la sardana de l'any, en diuen.
Sé que la vaig escoltar i em va agradar molt.
Sí, sí, és la que...
Molt ben feta, la sardana.
És la que tocarem diumenge a la plaça.
Em va agradar.
Bé, se'n presenten una pila de sardanes, sí, perquè hi ha molts compositors, i aquí doncs comença a votar, que es fa tot per internet, es veien unes eliminatòries... I finalment doncs, en queden 10, que en un acte que es fa normalment en un auditori a Barcelona o a Sabadell, doncs allà s'acaba triant de les 10 que queden finalistes, doncs la primera, la segona i fins baix. Bé, no, és un acte molt, molt maco i a més que molt agraït, diguem. Llavors també us deia això perquè, bueno, perquè no només posem sardanes de fa molts anys, sinó que també intentem posar les sardanes dels autors, que en aquest cas doncs, estan fent sardanes. Per exemple, l'última de la Salvatana Centenària és d'en Josep Ferràs, que la va fer l'any passat, la va estrenar l'any passat, vull dir que tampoc no és... Són sardanes noves. Llavors ens anem a dinar, també és important, a dinar, i després de dinar doncs començarem a les 6 de la tarda el concert. Concert de la Salvatana, que està...
Fa 100 anys, oi, la Salvatana?
La Salvatana l'any passat va fer 100 anys.
El concert, perdona, no vull tallar-te, però...
No, tranquil·la.
El concert es fa a on?
Al Centre Cívic.
Al Centre Cívic. Les entrades es compren quan?
Les entrades es compren...
Perquè m'imagino que ja per avançat es podran comprar.
No, per avançat no es poden comprar. Es compren... Nosaltres obrirem taquilla a les 5 de la tarda...
Vale.
I a partir d'aquí, el primer que arriba és el primer que s'hi posa.
Vale. O sigui, una hora abans s'obre la taquilla.
Exactament, s'obre la taquilla i la gent ja va entrant i es va col·locant perquè no
és numerat.
No és numerat, perquè el numerat, saps què passa? Que llavors has d'acompanyar la gent, ens ve gent, molt gran i no troben la cadira, i és, jo vaig dir, saps què? Guaita, el primer que arribi, que se senti allà on vulgui, i s'ha acabat el problema.
Perfecte, llavors veig que el programa de tarda, no és que jo tingui evidència ni res, és que tinc el programa davant, nois. Veig que hi ha diferents coses i que hi ha des de coses líriques a cançó popular, a coses molt, molt emblemàtiques de Catalunya. Bueno, explica'ns una mica
el
això.
El concert sempre està dividit per blocs. Llavors l'orquestra doncs, comença amb el bloc de celebrem 100 anys, perquè l'any passat ho van celebrar 100 anys, i toquen una miqueta les peces que la gent durant aquests 100 anys els hi ha demanat més, els que els agrada més. Després nosaltres aquí afegim, aquí ja només ho fem aquí a Sant Feliu, una mica de líric, perquè normalment el líric, la salvatana, les orquestres no en porten de líric. Abans sí que m'hi importava molt, però ara ha desaparegut.
Sí, però això agrada molt a la gent,
Per això mateix. Nosaltres sempre li diem a l'orquestra, escolta, encara que siguin tres peces, però fes-nos alguna cosa de líric.
Així sí. la salvatana no porta?
No, ni la salvatana, ni la Bisbal, cap orquestra en porta. Ja, no deixa de ser que els cantants tenen que fer un esforç una mica més de lo normal que estan acostumats, no? Llavors els hi costa molt fer una peça lírica. Poden fer el duo de la Mari i Pepa, i, no sé exactament què faran, no? Però potser, com que és una cosa que no ho tenen previst, doncs aquí han posat líric i serà sorpresa, però què faran segur. Després ja saltem el millor del millor, que això és més aviat doncs, música moderna, moderna, semi-moderna, que són com Cabaret, La Bella i la Bèstia...
Músiques de pel·lícula, veig,
música de pel·lícules...
Sí, de musicals.
El Siboney, l'Alma Llanera... Són peces
que
agraden molt a la gent i que fan que la gent s'hi troba molt bé.
Ja suposo... Perdona, que
torno. No, tranquil.
Suposo que com cada any que es van superant, la presentació serà espectacular, no?
Sí,
perquè cada any... No, perquè jo ara he anat a fer un petit viatge i he anat a veure un espectacle i era molt maco, feia molt bé, molta llum, i dic, però em sembla que el de la Salvatana serà millor. Perquè cada any, o sigui, que no té res a envejar aquests espectacles, aquests espectacles de...
No té res a envejar.
De molta categoria,
No, la Salvatana realment porta un concert molt maco. Porta un concert on no només s'hi llueixen amb cantar i amb música, sinó que amb vestits, amb llums, amb tot, no? Amb focs artificials també n'hi posen, passa que al centre cívic els diem no n'hi poseu perquè encara no passés alguna cosa.
Si no fos cas.
Però també n'hi solen posar. Vull dir, ho porten molt ben vestit.
Això mateix que posa fantasia, vals, jota per trompetes i orquestra, això del batallador, trus de los tenorios, Aida i Carmen, déu-n'hi-do,
Això costa molt de tocar, no pot tocar
això,
qualsevol.
No, és que això han de ser gent que en saben,
Sí, sí, home, aviam, s'hi dediquen, és la seva feina.
No, però vull dir, cuidado, no solament que s'hi dediquin, sinó que en saben, que és diferent,
molt,
No, però ara, hi ha molts que s'hi dediquen, ara mateix, però que en saben molt, no tants.
Ara mateix la Salvatana, tinc entès que és la millor que hi ha en aquest moment, per dir-ho més o menys bé.
Ja, per mi sí.
Que sí.
Però, clar, no tothom té aquesta opinió. No, molta gent que et diu és la Bisbal, l'altra que et diu és la Meravella. Llavors, per mi és la Salvatana en aquest moment.
Però totes tres estan en un nivell altíssim.
Estan en un nivell, sí.
La Salvatana fa anys que ve a Sant Feliu, no?
La Salvatana fa... Nosaltres ja fa 11 anys que la portem.
Cada any ve la Salvatana?
Cada any. Sí. És que la gent ens la demana.
Ja la llogueu d'un any
ja
a l'altre.
Ja la lloguem un any per l'altre, sí. La gent ens la demana, quan s'acaba ens diuen l'any que ve que torni. Això que l'Ajuntament ens diuen, home... canvieu, que així vosaltres el podem fer venir per la festa major, dir no.
Si no ho toquem.
Vosaltres per la festa major feu venir un altre.
Perquè llavors si ve ara no ve per la festa major, com va això?
Home, és que no poden. Sí que podrien, no poder sí que poden.
No,
que passa,
no
que...
poden, vull dir l'Ajuntament.
No, l'Ajuntament pot més que nosaltres.
Sí? No, però suposo que és per donar una mica més de sortida d'altres coses.
És per dir, no farem pas el mateix que ja hem vist, fem una altra cosa,
que vingui
una altra orquestra, la Meravella, o el Bisbal, o els Bongrins, que sigui una miqueta diferent, que la gent pugui comparar també una miqueta.
Sí, està bé.
Econòmicament va bé, vull dir, quin no s'hi perd, almenys.
Aviam, si no sigués per l'ajuda de l'Ajuntament hi perdríem segur.
Ja.
Perquè això amb aquesta gent no es pot pagar amb la gent que ens ve.
No, el caché que tenen és molt alt. Amb el que cobreu és impossible cobrir-ho.
Exacte. Compte que nosaltres com a molt ens vindran, si estem de sort, 200 i pico de persones, els cobrem a 12 euros l'entrada, doncs pots fer 2.300, 2.400 euros, ells te'n cobren fent-ho molt bé, doncs 5.000.
Imagina't. Ah,
si no sigués per l'ajuda de l'Ajuntament...
I la resta ho posa l'Ajuntament o bé
la resta,
gent que ajuda?
No, no, en principi ho posa l'Ajuntament.
Si jo m'anés a Catalunya, trobaria que ho fa molt bé el conseller d'Economia i us hi posaria vosaltres. I si m'anés a Espanya, per poc malament que ho féssiu, o per poc bé que ho féssiu, ho faríeu més bé que el conseller d'Economia d'Espanya. Però, en fi, feu miracles, eh? Amb els cèntims feu miracles.
Passa que hem de lluitar-ho moltíssim. I a vegades sap greu, perquè les cobles, en principi, són les que reben més, perquè, clar, els has d'acollar tant com pots. Quan no hauria de ser així, perquè pobra gent, venen 11 músics i els hi dones 1.000 euros... que si fas números entre el viatge i el dinar i no sé què, els hi queda res. Però, clar, has de treure els cèntims d'allà on pots.
Sí, sí, que és complicat.
És complicat, és molt complicat.
I bé, i seguint el programa, què més tenim? Aviam.
I llavors acaben, doncs, amb una mica de cançó catalana, que això no pot faltar-hi mai, i sigui l'Emigrant, la Moreneta, el meu avi, la Puntaire, una mica de sardanes.
Llavors amb els cantants solistes que diu aquí, oi? Els que porta,
els cantants són...
els que porta l'orquestra.
Sí, 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 són ells. Porten dos nois i dues noies.
Sí.
I el director, que és el Jesús, que és un personatge que en sap molt. Ell és el que ho munta tot, diguem. I acabarem el concert, si n'hi ha de nou, mitja horeta perquè es canvin els músics i puguem veure una ampolla d'aigua
i gresca.
I ballar.
Fins a les tantes.
Aquí en el programa diu, i tot seguit, gran ball, fi de festa.
Fi de festa.
Exacte.
Molt bé, estupendo. Perfecte. Pues,
moltes gràcies. Per haver vingut, ja saps, l'any que ve si estem tots bons, ja, doncs, apunto-t'ho. A més de la Salvatana, la Ona Codinenca, el programa Vivència.
No, jo us dono les gràcies a vosaltres, com sempre, per pensar en nosaltres, perquè no tothom hi pensa.
Els hauríem de fer força propaganda, que hi vagi força gent.
Us desitgem moltíssima sort, que sigui tan maco com tots els anys que hem viscut i ho hem tingut aquí, i desitjar-vos això, que l'any que ve puguem tornar-ho a repetir i que vingueu abans explicant-ho.
Doncs aviam si és possible.
Vinga, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Gràcies.
Bé, com ja vam fer ressò en l'últim programa, durant les darreres setmanes, tant a Madrid com a Barcelona, s'han succeït una sèrie d'actes en homenatge al gran historiador medievalista amb forts lligams familiars a Sant Feliu, Martí de Riquer. El nostre col·laborador, Bernardí Vilar de Bo, en el passat programa va fer la ressenya d'una de les obres teatrals escrita als anys 30. Com ho dius això? A veure, diu, alguns amables oients ens han demanat que en Bernardí parli de la segona obra titulada El triomf de la fonètica. Què ens has de dir d'això?
No ho tenim gaire bé, perquè l'altre dia em va agafar, ara diria una cosa, però ho diria d'una altra manera, fora de joc.
Ah.
Em va agafar. I avui he tornat.
Oh, és la meva especialitat,
sí,
això.
No, això està clar. Ara amb el Pere Vallcorba parlàvem precisament de que no coneixíem l'obra d'aquest senyor.
No, jo no l'havia sentit, ho desconeixia completament.
L'altre dia no solament em va agafar fora de joc ell, sinó que vaig trobar-me desplaçat perquè vaig entrar a internet a trobar un resum que li vaig fer i em va sobtar. Em va sobtar perquè jo el tenia, i ho era, un home molt seriós, i en canvi té dues obres que es veu que eren per destornillar-se de riure.
Bueno, devia fer per escapament, vull dir.
Les va fer quan ell era molt jove, als anys 30 i alguna cosa.
Home, abans de la guerra, eh?
Sí, sí,
l'any 35. Sí, sí. Bueno, jo, com que m'has agafat d'aquesta manera, que acostumes a agafar, diguéssim, a contrapeu, jo el que he fet ha sigut llegir, us llegiré un trosset del diari d'ahir de La Vanguardia, d'un article que, del Julià Guillamont, que, bueno, que parla del triomf de la fonètica. Aquesta obra, els primers compassos, diu textualment: escolteu-me un moment perquè us he de dir coses molt importants. Això ho parla un pare en els fills. I molt serioses. Avui, dintre de poc, arribaran a aquesta casa els dos fills del meu soci, destinats des de fa un any a contraure matrimoni amb vosaltres dos. Clar, imagina't una de les primeres escenes, que el pare amb els fills els agafa contrapeu, com tu m'has agafat a mi, i els hi diu això, que s'han de casar amb dos que ni coneixen i que pim-pam fuego.
Opa, esclar, imagina't. I d'on tenen aquest soci? D'on tenen aquest soci?
Bueno, però espera't, continuo llegint. L'obra de teatre escrita per Martí de Riquer l'any 1935, que acaba de publicar Quaderns Crema. Una paròdia delirant dels hàbits de la burgesia catalana industrial, que casaven els seus fills amb els fills dels seus proveïdors o d'altres fàbriques. Enric, un industrial de 50 anys, propietari de la Foca Nostrada, això devia ser el nom de l'empresa, sí, com sí, aquell que diu La Puntual de Metes i Fins, però aquí era la Foca Nostrada, oi? Sí. Diu, té un fill de 22 i una mossa de 20, fabrica abrics de pells i és soci d'un inuit. Els fills...
Un esquimal.
Un esquimal,
sí, clar. Els fills, Quim i Joana, no es volen casar amb els esquimals. La trobada dels nuvis... dona lloc a una faceta molt divertida perquè Joana es fa passar per morena amb pigues a la cara per desplaure amb Nanuc, que s'estima més les rosses. Però quan apareixen Nanuc i Lasca, resulta que són guapíssims. I llavors ja tot se'n va fer punyetes, m'entens?
Política que fa fort.
Exacte. I ultracivilitzats. Raquel diu que són esquimals de casa bona. Abans es deia molt això.
Sí, de casa bona. Sí,
això és clar. Sí, hi ha un estatus que deies, calla, això ja va bé, oi? I bueno, i els hi diu això. Els hereus de la Foca Nostrada queden embaladits, canvien de plans i tots són corredisses per mirar de seduir-los. Riquer es devia inspirar en els actors Raimala i Doruk Kamesuk, que es van protagonitzar Esquimo, la pel·lícula de V.S. Van Dyck i que es va estrenar a setembre del 1934 al Cinema Coliseum. Bueno, vull dir, això és l'únic que us puc dir perquè jo desconeixia l'obra d'aquest senyor, també, tal com parlàvem.
Vols dir que no tenia cap negre que li feia això?
No, i no ho sé. Abans era molta moda, eh? Bueno, i ara exacte, també i ara els escriptors també, tenen un negre.
No me l'imagino, el Martí de Riquer escrivint... Sí. Bueno, si ho va fer, ho va fer.
Però potser marxa molt del seu estil.
Ah, això és el que trobo estrany jo. Oi? Un home seriós, amb temes doncs, importants i això, que, no, que escrivís aquestes...
Però més a més...
I em va escriure un altre, no sé si qui en parla.
Sí,
va escriure... La setmana passada,
va escriure també, espera't, que la tinc...
Sí, no sé com se'n deia, ja no me'n recordo. El nom raro.
Va escriure, aviam si la tinc per aquí, va escriure El triomf de la fonètica.
Aquest és el que parla aquí. Eh?
Sí, i llavors va escriure també, Quin era? Espera. Sí, Espínola i els Gentils.
Ah, exacte, aquesta.
Aquesta
no hi ha cap referència al lloc. No l'he trobat.
Aquesta
no
la van representar dos o tres dies a Barcelona.
Sí.
No, bueno, la primera
no,
sí.
No, la primera. Aquesta no, eh?
Però aquesta no, eh?
Aquesta no. Van representar la... I on fa la feta que tant una com l'altra... Perquè aquí l'anunciaven la primera, El triomf de la fonètica, com una mica com experimental, saps com vull dir?
Ja.
Sí. I em dona la impressió que de l'altre se sap ben poca cosa. Esclar,
no, ja ho vaig buscar
obra,
per internet
i no hi ha res.
Una obra
d'un autor que no s'hi ha dedicat amb aquest tema, i a més de l'any 35 ja m'explicaràs.
Sí, sí, sí.
Eh? Vull dir que, escolta...
Coses rares que es veuen.
Aviam, fem números. Va morir ara fa poc,
sí,
i va morir 99
anys. 99 anys, sí, va morir.
I doncs quants devia tenir? 20 i pico, no?
Sí, bueno, esclar. Sí, 20 i tants.
20 i tants.
No devia arribar als 30.
Bueno, home, potser en aquesta època no era res estrany.
Potser 20 i tants era un senyor que reia una mica més i tenia
bueno,
ganes de coses...
Bueno, clar, en aquella època, saps què passa? Que devia començar a escriure i com que la gent en aquella època... No en aquella època, vull dir quan es tenen 20 anys, o menys de 20 anys, o 25, és igual... Doncs vull dir, fem coses, o fèiem coses que no fem quan en tenim uns quants més, oi, Pere?
No, i potser hi ha èpoques en què el Sainet, la comèdia d'enredos, allò que es deia, no sé, que es, està més, es porta més, i hi ha d'altres moments en què es porten més els drames i els grans muntatges.
Fins i tot el Pere i jo, que som molt aficionats al teatre, abans ens agradava un i ara un altre, oi?
Sí.
Pere? A vegades en parlem tu i jo.
Em refereixo a vegades que hi ha autors serios, com ara... el Serafí, Pitarra, el Pitarra.
Sí, 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 sí.
Doncs que també en tenia d'obres.
Home, jo
que,
en tinc una però, obra, però... un llibre a casa d'aquest senyor, que la veritat, sèrio, sèrio.
No. Ai, que no?
No, no, perquè es titula en Jaume I el Conqueridor. I la veritat, a veure... primer que no és per nens, comencem
no,
per aquí.
Això no
però la veritat és que és molt divertida, el vers és divertit i bé, si treus una miqueta els prejudicis allò de sobre, és una comèdia divertidíssima.
De totes formes, això passa com els pintors. Tu t'hi fixes que els pintors sempre se'n parla de l'època tal, l'època qual. Amb els autors teatrals
clar, sí,
també
lògic.
Tenen l'època que tenen un subidon, o digue-li com vulguis, i fan sempre, una cosa i després en fan una altra.
I sempre predominen unes obres, com els cantants i això.
Sí, bueno,
Manuel Serrat i això. Sí, sempre que va li demanen aquelles cançons en concret. Sí.
Clar, perquè són coses que fan més impacte. Jo m'imagino, no sé quin any es va fer, per exemple, això del Jaume I, però jo recordo molta gent, ja, de fa, quan jo ja era petita, que ja em parlaven com si fos bueno, una revolució aquella obra de teatre. O sigui que en aquell moment allò va ser una bomba, lògicament. Queda a la memòria popular el fet de que aquell senyor fa aquell obra. I el... pot fer 40 més i no se n'en recorda.
Exacte, però, exacte, és el que anava a dir. I el que passa que se l'identifica amb
clar,
una obra.
Clar,
i a lo millor n'ha fet 50.000.
Sí, segur.
I en
segur.
Canvi aquest senyor no se l'identifica amb aquestes que estem parlant i se l'identifica per el que després va fer.
Clar, perquè potser era la part, bueno, potser la part més il·lustrada, la part més real, més seriosa,
no
i la que realment li ha donat prestigi.
És així.
Però no deixa de ser doncs, que igual doncs, com a comediògraf l'home doncs, tenia un punt molt divertit. Per què no?
Bé, i com que parlant de coses serioses, i ara que ens posi una mica de música, encara que no sigui seriosa, que anem a parlar d'una cosa molt seriosa, no?
Ah, si tu vols.
I continuant amb el...
amb la família de Riquer.
Amb la família de Riquer.
Doncs molt bé, som-hi.
I seguint recordant la família de Riquer i les vivències seves, com que un dels fills de Martí de Riquer, aquest escritor i catedràtic, doncs, de la Universitat de Barcelona, en Borja de Riquer, el seu fill, ha participat en diverses ocasions en aquest programa, juntament amb la seva esposa, l'escriptora Glòria Soler. Ell parlant d'història, i ella amb motiu d'haver publicat dos llibres que fan referència, entre altres coses, i altres pobles a Sant Feliu. Un era el Pare Vallori i l'altre era l'Estiueig. Pues ara em complau molt publicitar un article, perquè avui anem de Vanguardia, publicat també a la Vanguardia i firmat per el fill de Martí de Riquer, el catedràtic també Borja de Riquer, que va publicar el passat dilluns 26 de maig, la cosa està fresca, i com he dit abans, amb la Vanguardia, que es diu Madrid és el problema, però no el Real Madrid, no, Madrid és el problema. La nostra presentadora ens en farà una sentida lectura. Mercè, endavant.
Mira, sentida no ho sé, però intentarem fer-ho bé, vale? Vinga, començo. L'any 1887, Valentí Almirall, el seu L'Espanya té el que és el, va sentenciar que el gran problema polític de llavors era Espanya, no Catalunya. El darrer número de la revista L'Avenç porta un editorial titulat El problema és espanyol. Penso que el principal problema que avui tenim no és Catalunya, ni tampoc és Espanya, sinó que és Madrid. O millor dit, el bloc polític i econòmic que des de Madrid controla i gestiona tot Espanya. M'explicaré. Quan escrivia Almirall i anys després Joaquim Costa, una oligarquia poc moderna i un caciquisme tradicional dominaven Espanya des d'un Madrid petit, burocràtic, provincià i força desvinculat d'Europa. El gran canvi es produïa amb el franquisme, que aconseguí convertir Madrid en la capital del capital. El règim de Franco no sols va fer de Madrid l'exclusiu centre de les decisions polítiques, també propicià que esdevingués el principal nucli financer i la seu del poder econòmic. I també on volgué fer de Madrid un important centre fabril, atès que era necessari descongestionar les grandes i peligroses concentracions industrials de Barcelona i Vizcaya. Això va dir Franco l'any 1944. I si bé el primer i el segon objectiu foren aconseguits amb escreix, el tercer fracassà. Avui no queda quasi res de les grans indústries madrilenyes creades durant el franquisme. El procés de convertir Madrid en la capital de gran capital s'ha reforçat notablement durant els 35 anys de democràcia, malgrat la creació de l'Estat autonòmic. Els governs del PSOE i els del PP han fet de Madrid el gran beneficiat de les seves polítiques. A Madrid es recapten els impostos, es concentren les principals inversions estrangeres, més del 65%. Es controlen els principals fluxos financers. És la seu dels més importants centres de decisió públics i privats i de més de la meitat de les empreses de major volum de vendes. Però Madrid exporta poc. Està molt per sota del que li pertocaria, perquè produeix molt poc. Sobretot, gestiona i reparteix els recursos del conjunt espanyol, atès que el seu model econòmic és bàsicament extractiu i escassament productiu. Hi ha un fenomen significatiu que apareix a totes les enquestes sobre els sentiments identitaris dels espanyols a la Comunitat de Madrid. És on hi ha el més alt sentiment de pertinença espanyol i la menor identificació amb la seva comunitat autonòmica. No ha quallat un regionalisme madrileny, cosa que sí que ha passat a la majoria de les altres comunitats autònomes. El sentiment de capitalitat imprimeix un caràcter tan acusat que ha produït una gran identificació amb l'estat-nació espanyol, fins al punt que avui són molts els madrilenys que pensen que, en el fons, Espanya és Madrid. Ens trobem davant una subtil forma d'apropiació d'Espanya per part de Madrid. L'emfàtica defensa de la nació espanyola, feta per molts polítics i intel·lectuals de la capital, és, de fet, una forma hàbil de protegir el model Madrid. Malgrat que aquesta gran concentració de poders només beneficia una petita minoria, una èlit integrada per bona part dels màxims dirigents dels partits espanyols, per directius bancaris i de multinacionals, per als tècnics de l'administració pública, per executius d'empreses, per alguns professionals i fins i tot per intel·lectuals. Les estretes relacions entre la política i els negocis, prou ben engreixades durant la follia especulativa dels anys 96-2010, han consolidat una nova oligarquia espanyola més moderna, poderosa i ambiciosa que la denunciada per Costa fa un segle. El comportament d'aquesta èlit no és de simple administradora del patrimoni comú de tots els ciutadans, sinó que sovint actua com l'amo de la finca. Recordeu allò de «el solar es nuestro». Aquesta minoria privilegiada, com que controla també bona part dels mitjans de comunicació, ha aconseguit difondre la fal·làcia que ella està defensant la nació de tots els espanyols, quan, de fet, protegeix el seu model de governar i decidir. A més, aquesta èlit és la principal causant i beneficiària de la baixa qualitat de l'actual democràcia espanyola, monopoli dels partits institucionals, polítiques d'influències i corrupteles. I també és la gran responsable del considerable malbaratament dels recursos públics provocat per la seva política neocaciquil. Afavorida pel bipartidisme institucional, com durant la restauració, aquesta èlit es mostra fermament oposada a qualsevol reforma democratitzadora i, evidentment, el dret a decidir reclamat per la majoria dels catalans. Catalunya és massa important per deixar que s'escapi del seu control. Concentra el 16% de la població, el 19% del producte interior brut, el 22% de les recaptacions fiscals, el 25% de les exportacions, el 25% del turisme, el 35% de les patents comunitàries, etc. La seva manera de gestionar la vida política espanyola seria inviable sense Catalunya. Avui, l'èlit de Madrid veu Catalunya com una grande i peligrosa concentració econòmica i és preciso que no tingui un autèntic poder, cal que tot continuï igual. El cas català no ha provocat l'actual crisi política espanyola. Al contrari, és un dels resultats de la persistència del model Madrid. Els propugnadors d'hipotètiques terceres vies haurien de saber que qualsevol proposta o pacte sobre el futur polític espanyol passa necessàriament pel desmantellament d'aquest depredador i escassament democràtic model de govern que només està beneficiant la nova oligarquia madrilenya del segle XXI. I fins aquí.
Molt bé, Mercè.
No, però molt bé.
Ho has llegit molt bé,
molt bé.
I m'adhereixo completament. Quina raó té aquest senyor?
Però és que això és el que pensem tots. Però des de ja fa dies, mira.
Tots no, menys uns.
Bueno,
aquests tots, no pensen, eh?
Tots vull dir els altres.
Ja.
Perquè mira, et vaig dir una cosa, vosaltres, que ja teniu una edat com ara la meva, més no, o menys, menys no. La Mercè, que és una nena jove, els altres sí.
Gràcies, gràcies.
Us en recordeu quan el ministre en aquella època d'Interior, que es deia Manuel Fraga, va dir la calle és mía?
Home, i tant.
Bueno, doncs el govern diu Espanya és mía, i a més s'ho creu. El pitjor és que s'ho creu.
La calle és mía, potser va dir.
No,
va dir,
va dir la calle és mía, i el govern diu Espanya és mía. Saps com vull dir?
Sí.
O sigui que és el que diu aquest senyor, sí, escolta, si ho ha clavat.
Són uns quants que s'ho maneguen, la part econòmica.
I tot això important. Que diuen que si nosaltres, que si, bueno, anirem, sí, com ho fan anar, com aquell que va per l'espai no sé quant temps.
Sideral.
L'espai sideral i tal. Escolta, el que els fa una por, que ho diuen molt amb la boca petita perquè estan cagadets de por, eh?
Jo crec que estan nerviosos ara, ha arribat un moment que se'ls veu que la cosa se'ls en va, eh?
Sí, perquè a més, el que més els preocupa i el pitjor que hi pot haver-hi és que Europa ens comença a donar la raó, si no oficial, extraoficialment, però ja hi ha gent que no ho veu tan descabellat el que està proposant.
Ara amb aquestes eleccions, un diari, em sembla que era anglès, que va dir, diu, ara sí que veiem que Catalunya és diferent de la resta d'Espanya.
Això ho ha sigut sempre.
Però pensa que per assolir el que pensem tots costarà molt.
Mira,
i ens posaran moltes pegues, eh?
Mira,
i hem d'estar preparats per tot.
Idees a part de dretes, esquerres, de centre, aquí no hi vull entrar perquè suposo que inclús en aquesta taula n'hi deu haver de diverses. Cada qual pensa el que... Però Franco, després de la guerra, va ajudar Catalunya d'alguna manera invadint-la. Com la tenia que invadir? No podia enviar l'exèrcit, és evident, perquè ja s'havia acabat la guerra. Fent venir gent de fora.
D'una altra manera pitjor, sí. Va fer-ho.
Van començar a venir, sobretot els primers que van venir van ser aragonesos, per allò de la Renfe i tot allò. Llavors van venir andalusos, van venir gallecs, van venir
murcians,
sobretot en van venir molts.
Molts.
Van venir extremenys. Mm-hmm. Què va ser? Si en un lloc on es fa una cosa tots en conjunt, tu amb una llauna d'oli comences aigua, allò es dilueix i és el que va... O sigui, ens va invadir la nostra forma de ser, el nostre idioma tot plegat, a base de posar-hi diferents formes de ser i formes de pensar.
El que passa que
pacíficament, però una invasió.
Però potser li ha sortit una mica malament.
Però no va lograr-ho, eh? No va lograr res d'això, eh? Va atacar molt, principalment, la cultura i l'idioma català.
Sí, però les cases...
Se'n va sortir?
No. No se'n va sortir, perquè les cases es van mantenir.
Però li ha sortit, com deia la Mercè, tiro per la culata, perquè les grans indústries necessitaven mà d'obra barata, i la vam tenir i van pujar les indústries.
Sí, i que la gent que ha vingut estima Catalunya.
Perdona. I jo recordo un moment, jo recordo que quan es va poder dir que es deia Estatut d'Autonomia i no sé, sí. Va poder sortir amb la bandera catalana al mig, sí. A Sant Feliu, al mig de la plaça, molts de que anava davant eren jovent fills de castellans.
Sí.
O sigui, que podem estar content que els hem assimilat, ens hem assimilat i no ha anat tan malament.
No, un moment, però és que Catalunya va pujar gràcies a aquesta gent, també.
Sí, sí.
És que no estem parlant d'això.
Van ajudar molt Catalunya.
No estem parlant d'això. Estem parlant de que la idea la va voler dissoldre o d'alguna manera apaivagar a base de portar gent amb altres idees. No és que després no anés bé perquè Catalunya va pujar, és evident, gràcies a tota aquesta gent, però estic parlant de la idea, no del resultat econòmic, anem a suposar,
que és diferent, el tiro per la culata.
Que és diferent,
va ser una invasió pacífica,
sí,
no hi van haver tiros ni de res, però es van anar infiltrant. Ara,
però la idea era que va ser aquesta,
però no se'n va sortir,
I no toca que ens ha sortit nosaltres perquè el control diu que ja s'ha acabat, se'ns està passant l'arròs ja.
Bueno. Ens estem animant parlant i després se'ns fa el temps curtet. Doncs bé, nois, fins aquí ho deixarem avui aquí. D'aquí 15 dies ens tornem a trobar. Moltes gràcies pel programa d'avui. I com sempre, tots els oients ens poden escoltar sempre, cada 15 dies, al nostre programa. Vivències. Adéu-siau.
Bona nit.